L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta crònica informativa de la jornada. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. L'elaborem cada dia amb la participació dels serveis informatius d'aquestes emissores i també avui, divendres 3 de juliol, comença, com és habitual, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'actualitat que avui obrirem a Alcanar, parlant de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que denuncia a les altes instàncies europees la posició dominant de l'empresa Enagás per negociar el pagament del deute del projecte Castor. L'Assemblea Nacional de Catalunya celebrarà una consulta interna per decidir si s'impulsa una proposta electoral transversal de cara al 27 de setembre. Des de la Cala per la Independència, animen a tots els membres a participar-hi. El passat dimecres es constituïa de manera oficial la Taula Territorial d'Infància de les Terres de l'Ebre. I parlant de qüestions relacionades amb els infants, destacarem avui també que neix la princesa Calva per treure un somriure als nens d'oncologia pediàtrica. La proposta, nascuda al Facebook, suma ja 1.300 voluntaris. La planera Elisabet Lleixà ha estat la dissenyadora d'aquesta iniciativa. Novament anirem a l'Ametlla. L'institut obre matriculacions amb el batxibac per segon any. De fet, i si l'any passat hi havia 5 alumnes, per enguany hi haurà 8. En el marc d'aquest batxibac s'ha de dir també que enguany hi haurà un intercanvi amb alumnes del Quebec. I parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament, avui direm també que l'Ajuntament de Deltebre organitzava el passat cap de setmana una nova edició de l'acte de reconeixement de l'esforç acadèmic al curs passat per als alumnes dels centres educatius del municipi. A Santa Bàrbara escalfen ja motors amb la mirada posada en l'inici de les festes majors a finals de la propera setmana. Però en aquest cap de setmana hi ha preparades activitats. També aquest cap de setmana hi ha activitat a la urbanització Serramar, a Alcanar Platja, on des d'avui mateix i fins diumenge celebren les seues festes majors. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia d'este divendres 3 de juliol. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I un dia més obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, tractant qüestions mediambientals. Parlem avui de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que denunciarà davant la Comissió Europea la posició dominant en el sector de l'empresa Enagás Transporte com a negociadora del pagament del deute del projecte Castor, un pagament que finalment sembla ser hauran d'acabar assumint els consumidors i que podria pujar als 4.731 milions d'euros en els pròxims 30 anys. Aquest és un dels punts principals de la denúncia que la plataforma presentarà durant els pròxims dies davant l'executiu comunitari, juntament amb una nova petició al Parlament Europeu en contra del projecte i el seu finançament. La plataforma també alerta sobre la possibilitat, apuntada dies enrere pel president de Enagás, Antoni Llardén, que el magatzem de gas submarí es pugui tornar a posar en marxa. El rol prominent que Enagás i la seva filial, Enagás Transporte, estan assumint en la gestió del fracassat projecte del magatzem submarí Castor, per encàrrec del govern espanyol del Partit Popular, arribarà ara a la taula de la Comissió Europea. La plataforma del Sénia considera que l'empresa gestora del sistema gasista estatal disposa d'una posició dominant en el sector sobre la resta d'operadors del sistema energètic en qualitat de negociadora del deute de tercers, el que va reconèixer el decret 13/2014 del Consell de Ministres sobre el pagament de la indemnització de 1.350 milions d'euros a Escal UGS i l'encàrrec d'hivernar les instal·lacions. Enagás Transporte, en este cas, es va encarregar de negociar amb el Banc de Santander, CaixaBank i Bankia el crèdit per pagar a l'empresa concessionària a compte del cobrament dels peatges fixes de la tarifa del gas al llarg de les properes 3 dècades, un fet que elevaria, com dèiem, als 4.731 milions d'euros el cost total de l'operació que finalment hauran d'acabar assumint els consumidors, segons xifres calculades per l'Organització de Consumidors Espanyols. En una roda de premsa que ahir dijous convocava al canal la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverter, una de les seues portaveus, qüestionava el paper dominant d'Enagás a l'hora de negociar amb els bancs un deute que afectarà els consumidors. I així ho explicava als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies. Cristina Reverter.
Nosaltres creiem que s'ha produït aquí una posició dominant afavorida per l'Estat, perquè en certa manera li ha dit negocia tu el que he de negociar jo. I aquesta empresa, inclús els balanços, han sigut neutres perquè el que ha fet ha sigut negociar amb els bancs uns interessos de tercers. Quan possiblement aquests costos o aquesta repercussió d'aquest deute s'hagués pogut minimitzar en un altre tipus de negociació, que no la sabem perquè no hem tingut accés a cap tipus d'informació ni se'ns ha comunicat mai cap documentació en aquest sentit. Nosaltres creiem que una de les directives europees el que diu és que cap empresa pot tenir una posició dominant del sector, en tant en quant aquesta empresa després repercutirà, tot i que els seus balanços siguin neutres, repercutirà els costos també a les empreses energètiques espanyoles que els augmentaran els consumidors. I això és com un joc de dominó, que vas tirant una fitxa i van caent. I creiem que això doncs, és el moment també de que es mire si realment s'ha fet correctament.
En aquesta mateixa roda de premsa, el portaveu de la plataforma, Evelio Monfort, avisava el president d'Enagás que podria acabar sent el responsable de les conseqüències que es puguen derivar d'un nou episodi sísmic si s'acaba reobrint, si s'acaba tornant a injectar gas dins el projecte Castor. Evelio Monfort.
Que un dels senyors que poden fer que injecte és un tal Antoni Llardén, president d'Enagás. És tan fàcil com, si en tenim, a lo millor presentar una denúncia a nom d'este senyor. I és tan fàcil com si tornem a tindre terratrèmols, a lo millor presentar una denúncia a nom del ministre o qui hagi assegut que hagi autoritzat que Enagás injecte. Ara ja tenim noms i cognoms. Igual que la primera vegada vam ser una gent pacífica i els vam dir a la gent que no sortigués al carrer i que no presentés denúncies, esta vegada direm tot el contrari. El primer terratrèmol de força 0,0001, tots al carrer i denúncia preparada. I a lo millor esta vegada logrem que mos se faci més cas del que mos se tenia, mos se va fer la primera vegada.
Veurem finalment què és el que acaba fent l'empresa, veurem com es desenvolupa aquesta polèmica. D'altra banda, cal dir també que la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia ha anunciat que dimecres de la propera setmana, dimecres 8 de juliol, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, novament es desplaçarà al Canà per tal de mantenir una reunió oberta amb els veïns i afectats amb l'objectiu de donar-los a conèixer les noves accions i recollir suggeriments per actuar en contra de les conseqüències del projecte Castor. Una reunió que, com hem dit, està prevista per dimecres que ve, 8 de juliol, a les 8 de la tarda, a Serveis Agraris.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions polítiques. L'Assemblea Nacional Catalana celebrarà una consulta interna per decidir si impulsa una proposta electoral transversal de cara al 27 de setembre. Des de la Cala per la Independència s'anima a tots els membres de l'Assemblea a participar-hi. A l'Ametlla, el punt de votació serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i estarà obert dissabte des de les 10 del matí fins les 2 de la tarda. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
I l'Assemblea Nacional Catalana celebrarà una consulta interna per decidir si impulsa una proposta electoral transversal per al 27S. A l'Ametlla de Mar, el punt de votació serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i estarà obert dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda. Per votar, cal ser membre de ple dret, estar al corrent del pagament i portar el document d'identitat. Des de la territorial, la Cala per la Independència s'anima a tots els membres a participar-hi i a donar-hi l'opinió sobre el paper que haurà de desenvolupar l'Assemblea Nacional Catalana catalana a partir d'ara i de cara a les plebiscitàries del 27 de setembre. La pregunta que s'ha formulat és: vols que l'Assemblea Nacional Catalana busqui les complicitats necessàries amb altres entitats i forces polítiques per a impulsar una proposta electoral de la màxima transversalitat per a garantir el caràcter plebiscitari del 27S que ens porti la independència de Catalunya? Recordem que després del passat 20 de juny el president de la Generalitat, Artur Mas, convidés a l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium a unir forces en una llista sobiranista unitària, l'Assemblea Nacional Catalana va convocar per aquest cap de setmana una consulta interna per conèixer l'opinió dels seus membres de ple dret.
Gràcies, Olga. Parlem ara de la constitució de la Taula Territorial de la Infància de les Terres de l'Ebre. Dimecres passat se celebrava la primera sessió del ple d'aquesta taula territorial. La sessió va ser presidida pel delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, Mercè Sant Martí. La directora general explicava que les taules territorials tenen com a funció principal coordinar i impulsar i promoure les polítiques d'infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i institucions implicades. Mercè Sant Martí recordava que la Taula Territorial d'Infància de les Terres de l'Ebre s'inscriu dins la Taula Nacional constituïda l'any passat i que desplega els eixos del Pla d'Atenció Integral a la Infància i l'Adolescència. Mercè Sant Martí destacava també que amb actes com el de dimecres es fa palès el compromís adquirit pel Departament de Benestar Social i Família de desplegar durant els propers mesos les taules territorials d'infància arreu de Catalunya. Unes taules que estan integrades pels següents òrgans: el ple, format per la presidència, exercida pel delegat del Govern de la Generalitat al corresponent territori; la vicepresidència, exercida per la persona titular de la direcció dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família en l'àmbit territorial corresponent; la secretaria i les vocalies; la comissió tècnica i els grups de treball. I encara tractant qüestions d'actualitat que tenen a veure amb els infants, parlem ara d'un tema molt diferent, i és que neix la princesa Calba i ho fa per treure un somriure als nens afectats d'oncologia pediàtrica. La proposta, nascuda al Facebook, suma ja 1.300 voluntaris. La planera Elisabet Lleixà ha estat la dissenyadora d'aquesta princesa Calba i forma part de la coordinació del projecte. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
La iniciativa va néixer després que Assun Bodí, aficionada a l'elaboració de fofutxes, conegués el cas de l'ONG Doble Costat, un moviment que recull signatures mitjançant la plataforma change.org perquè la propera pel·lícula d'animació que creï la factoria Disney sigui amb un heroi o heroïna calva. A partir d'aquí, l'Assun va contactar mitjançant el Facebook amb la planera Elisabet Lleixà i el sevillà Lluís Sánchez, que treballen la goma Eva i realitzen fofutxes artesanes. La idea era que ells elaboressin els patrons per crear un príncep i una princesa pelona per regalar-los-hi als nens i nenes d'oncologia pediàtrica dels hospitals de Barcelona. La proposta gestada mitjançant el Facebook va rebre tan bona acollida que va començar a crear xarxa i en pocs dies el perfil encetat per tal motiu, Princesa Calva, va rebre centenars de sol·licituds de tot l'estat espanyol per adherir-se a aquest projecte. D'aquesta manera, el que va sorgir com una petita iniciativa solidària s'ha convertit en una acció a nivell de tot l'estat espanyol que ja suma més de 1.300 voluntaris.
I bueno, de 4 o 5 que vam començar, pues una era la que se'n cuidava de buscar llistes d'hospitals en oncologia infantil, l'altra, doncs poquet a poquet mos anàvem tornant la feina, però bueno, mos ha desbordat, ara ja som, a nit n'eren quasi 1.500 membres que havíem demanat entrar al grup i que els havíem acceptat, tots, quasi tots artesans. Bueno, a veure, és que tampoc no tenen per què ser artesans, perquè gent que no ha fet mai fofutxes igual volen col·laborar, i jo quan vaig fer la fofutxa jo vaig tenir en compte no fer-la molt, molt complicada.
El més complicat, segons explicava Lleixà, és la coordinació de totes les persones que s'han sumat en l'elaboració d'aquestes fofutxes artesanes. Cada província té una persona de contacte que és l'encarregada d'informar per saber com s'han de realitzar els treballs. El grup encarregat de la coordinació també ha contactat amb diferents hospitals de l'Estat, així com amb empreses subministradores del material, bàsicament goma Eva, per tal de que formin part del projecte d'una manera desinteressada. La passada setmana ja es va donar a conèixer les característiques dels prínceps calbs, Esperança i Coratge.
Me van donar unes pautes a seguir. Volien que la princesa, pues bueno, clar, evidentment, fos peloneta, calveta, portés el color rosa, que és el color identificatiu del càncer, el color verd, que és el color de l'esperança, i que portessa margarites, que és, és la flor que identifica pues, la puresa infantil o la innocència infantil. I també, claro, per supost, pues, un llacet groc, que és el que identifica més específicament el càncer infantil.
Elisabet Lleixà s'ha encarregat d'elaborar els patrons de la princesa Esperança i donar les pautes per la seva elaboració. La princesa portarà el color rosa, símbol de la malaltia, el verd de l'esperança i el blanc de la puresa. Està previst que per al dia 15 de febrer de l'any vinent, Dia Internacional del Càncer Infantil, es puguin regalar les fofutxes a tots els hospitals de l'Estat, tancant així aquesta acció solidària amb l'ànim de treure un somriure als nens i nenes afectats per aquesta malaltia.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
L'informatiu Emute.
I obrim ara un bloc dedicat a qüestions relacionades amb l'ensenyament. A l'Ametlla de Mar, l'Institut obri matriculacions amb el Batxibac per segon any. Si l'any passat hi havia 5 alumnes, per enguany n'hi haurà 8. De fet, i en el marc d'aquest Batxibac, que es durà a terme en el curs vinent, un intercanvi d'alumnes amb el Quebec. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
L'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar actualment es troba immers en el procés de matriculació. De fet, de l'1 al 8 de juliol es duen a terme les matriculacions de batxillerats i també del cicle formatiu de gestió administrativa. Des de la direcció del centre, Xavier Sánchez recorda que en el cas del cicle formatiu es pot fer per mòduls, tal com s'ha fet els darrers anys. Recordem també que l'Institut de l'Ametlla de Mar és pioner a les Terres de l'Ebre en la implantació del Batxibac. L'any vinent s'incorporarà al centre Cristòfor Despuig de Tortosa. De fet, si l'any passat hi havia 5 alumnes, enguany hi haurà 8. En el marc d'aquest Batxibac es durà a terme l'intercanvi d'alumnes al Quebec. Ens ho explica el director del centre, Xavier Sánchez.
Des de ja fa 3 anys el govern de la Generalitat té establert un acord d'intercanvi amb el Quebec, el Canadà, però només poden ser per a centres Batxibac. Aleshores, enguany ho hem proposat a alumnes a futur, en aquest cas és una futura alumna Batxibac, i de les hi havia 76 peticions, només s'han pogut donar 31, i una d'aquestes 31 ha sigut per nosaltres, bueno, en aquest cas per la Laura Brull Tomàs, i que anirà a fer un intercanvi al Quebec el segon trimestre, tot 3 mesos de, em sembla que és de, bueno, principis de gener fins a abril, fins a Setmana Santa, tot el segon trimestre.
Cal tenir en compte que abans, però, el 13 de setembre vindrà l'alumna del Quebec a l'Institut de l'Ametlla de Mar i del 15 de setembre al 22 es tornarà la visita de les alumnes d'intercanvi a Nans, una iniciativa també pionera, l'intercanvi d'alumnes entre centres Batxibac, a la qual es van sumant la resta de centres educatius, segons Sánchez.
Gràcies, Olga, i no abandonem les qüestions relacionades amb el món estudiantil. Anem cap a Deltebre, on dissabte passat va tindre lloc la 5a edició de l'acte de reconeixement a l'esforç acadèmic que organitza l'àrea de dinamització social i participació ciutadana d'aquell ajuntament amb la finalitat de reconèixer i premiar l'esforç, l'esperit de superació i la bona feina dels estudiants, seguint el criteri i la recomanació dels mestres i professors dels centres educatius del municipi. Es van reconèixer un total de 63 alumnes de primària, educació secundària, batxillerat i cicles formatius que han destacat durant el curs passat, el 2014-2015, dels 4 centres educatius que hi ha a Deltebre. També hi va haver una menció especial per a una alumna de l'Escola de Música de l'Espiga d'Or, Paula Bonet Bertomeu, grau professional d'ensenyament musical en les disciplines de piano i clarinet. Durant l'acte també es va donar a conèixer la guanyadora del cartell anunciador de la Festa Major de Deltebre 2015, Paula Martín Jiménez, alumna de 6è de l'Escola Sant Miquel. L'obertura de l'acte va anar a càrrec del regidor d'ensenyament, el senyor Carlos Serra i Ventura, i el va tancar l'il·lustríssim Lluís Soler i Panicello, alcalde de Deltebre. A l'acte del lliurament de diplomes, els alumnes van estar acompanyats també pels quatre directors dels centres educatius del municipi.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlem avui de qüestions festives. A Santa Bàrbara les festes comencen el proper cap de setmana, concretament dijous, dia 9 de juliol, però abans i ja este cap de setmana han preparat algunes activitats per anar escalfant els motors. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Els planers i les planeres comencen aquest cap de setmana a calfar motors per al proper dia 9 de juliol donar el tret de sortida a les festes majors. Avui, divendres i demà dissabte, els comerços del poble calfen l'ambient amb les botigues al carrer i rebaixes d'estiu. També avui divendres i a partir de les 6 de la tarda a l'estadi municipal arribarà el punt àlgid de les jornades esportives que finalitzen la propera setmana amb les tradicionals 12 hores de futbol sala i de pàdel que porta els amants de l'esport a participar activament fins la matinada. Està previst que amb la fresca del matí a les 6 i mitja i a la plaça de Bous, dissabte comenci el muntatge de la mateixa. Ja per la tarda i al parc municipal hi haurà l'exhibició de ball organitzada per Quick Dance. I a les 8, com és tradicional, els veïns de les quatre carreteres organitzen la missa i posterior benedicció dels vehicles en honor a Sant Cristòfol, patró dels xofers. Si dies enrere es tancava amb bons resultats la temporada de futbol, l'hora de gaudir d'aquest descans merescut serà també dissabte a les 12 de la nit amb la Disco Revival que el club ha organitzat amb els DJs Carlos Ibert, Edgar Esbrí, Axel Gil i Aleix Ovalat. Diumenge, dia 5, preludi de les festes majors, com bé sent tradicional, es portarà a terme el canvi de pubilles a l'estadi municipal, un canvi en el que, en motiu del 25è aniversari, la Unió Musical Jaume Balmes, en col·laboració amb els nens i nenes de quart i de cinquè de l'escola Jaume Balmes, han preparat una actuació especial. Ens ho explicava Marc Subirats, director de la banda.
Tenim un concert especial perquè, com a entitat que també volíem pues, agrair o col·laborar amb ells, perquè tenim un vincle directe en el que és l'escola Jaume Balmes, i bueno, vam fer una proposta a Lluís, el professor de música, de que preparés els xiquets una peça, perquè ja tenim una peça que és molt bonica, que es diu Celtic Child, que intervé una cantant solista, un grup de coral, que seran uns 60 xiquets, i la banda. I bueno, li van proposar a Lluís, Lluís ho va mirar-se i ell, com sempre, no diu mai a res que no, i sí, vull dir que molt bé. Ara, avui farem el primer assaig amb els xiquets, esta tarda, i bueno, això esperem que el dia 5 que vagi molt bé.
Per finalitzar aquesta agenda tapaïda d'activitats, ho farem asseguts a la plaça Major, veient el documental que, en motiu dels 20 anys de la Plana Ràdio, Guillermo Gaia i Josep Roig han preparat. Serà a partir de les 10 de la nit el proper diumenge, quan es projectarà la primera part que tindrà continuïtat per festes majors.
Gràcies, Tere, i no només a Santa Bàrbara es preparen festes, perquè justament avui mateix, aquesta tarda i amb la pronúncia del pregó a càrrec de Mari Carme Macià, s'inauguraran oficialment una nova edició de les festes majors de la urbanització Serramar. Festes que s'encarrega d'organitzar un any més l'Associació de Veïns i que poquet a poquet i any enrere any van introduint a les activitats ja tradicionals d'altres novetats al seu programa. Unes novetats entre les que enguany destaca aquesta tarda aquesta festa de bous per als més petits de la casa, també per al públic adult, una festa que vol tindre una ambientació sanferminera. Hi haurà també un encierro amb bous inflables, tal i com comentava el vicepresident de l'Associació de Veïns del Serramar, Santiago Codinacs.
Bueno, hem fet moltes coses que estan una mica repetides ja dels anys anteriors, però aquest any fem algunes novetats, entre elles, doncs, tenim bous, però no us espanteu, que són bous perquè vinguin hasta els vostres fills i vinguin tots. Són bous inflables d'una empresa de Castelló que es diu Bous a la Vila, i que es veu que estan tenint molt d'èxit amb aquests bous que fan. Són uns bous bastant grans, inflables, i que es fa doncs, un recorregut com si fos el Sant Ferminès. Farem un recorregut des de la plaça Sancho Panza, baixarem per Montsià Mar i entrarem al camp de futbol per l'avinguda... No, al revés, baixarem per l'avinguda del Montsià i entrarem per l'avinguda del Mar cap a direcció al camp de futbol, i allà hi haurà doncs, una plaça de bous que munten ells, i allà doncs, activitats totes les que vulguis amb els bous, tots d'aquests inflables i aquests amb cavallet i coses d'aquestes, i bueno, sembla que és una cosa bastant interessant, que dura 3 hores, o sigui que podeu venir tots els que vulgueu, i si voleu venir vestits de Sant Fermines, doncs encara més goig.
Aquesta festa taurina, festa de bous, tindrà lloc diumenge que ve, dia 5 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, recordem, a la urbanització Serramar, però prèviament i al llarg d'estos 3 dies que hi ha per endavant, hi haurà també la inauguració aquesta mateixa tarda nit d'un parell d'exposicions, una de fotografia de l'aula de fotografia d'Alcanar i una d'art en fusta d'un fuster del barri, Josep Maria Borràs. Per demà dissabte, caminada popular, mercat artesanal, musclada, classes de zumba, aeròbic i fitness, un ball de vermut, un dinar de germanor o activitats infantils a la tarda, així com també un concurs de petanca i una exposició de cotxes, tuning i rally. A la nit, revetlla popular amb entrada lliure amenitzada pel trio Santa Fe. I passant a diumenge, al matí, bicicletada popular, botifarrada a continuació, al migdia, concurs de paelles que posteriorment seran degustades en un dinar popular, aquesta festa esmentada dels bous a les 5 de la tarda, la final del concurs de petanca, un concert participatiu d'habaneres, cremat popular com marca la tradició, i a continuació el correfoc i final de festa que anirà a càrrec del grup de diables Fotem-li Foc.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebrev. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Començat la jornada amb la presència d'aquest ambient una mica enterbolit. En alguns sectors del país, núvols prims dispersos, però bé, donant pas a aquest sol que es va imposant des d'Ivars d'Urgell, amb aquesta tonalitat que ens recorda que la calor és ben present i que, a més, amb perspectives de que torni a intensificar-se de valent al llarg d'aquest cap de setmana. Aquestes són les mínimes d'aquesta matinada. En alguns sectors potser hem baixat un palet, però bé, en general encara força elevades, com és habitual per l'època, i fins i tot en alguns punts al voltant de la costa central, temperatures que han quedat per sobre dels 25 graus. El cas de Barcelona, 26 concretament, a Mataró 24. A l'interior el termòmetre ha baixat per sota lleugerament dels 20, però en alguns casos fins i tot encara lleugerament per sobre, Sabadell 23, 20 a Tarragona, i en tot cas, com veiem clarament cap a la zona del Pirineu, a les valls del Pirineu, les temperatures més agradables amb aquests 10 graus tan sols, a Barruera, 13, per exemple, a Sort o 11, Queixans, Cerdanya. Imatges del satèl·lit, la perturbació molt desdibuixada que ens ha anat creuant aquest petit front al llarg de les darreres hores, ahir va donar algunes gotellades, es va desfent, però encara manté la presència d'alguns núvols, fent que el cel estigui una mica enterbolit o variable en alguns sectors només del territori. De fet, amb l'ampliació veiem que els núvols més compactes encara persisteixen a la zona del Pirineu, la majoria són prims, i a la resta es van trencant, donant pas doncs, a aquest sol que ha de dominar de valent al llarg del matí d'avui, amb unes temperatures que pujaran ràpidament i, de fet, les màximes seran més altes que ahir, degut a que el sol s'imposarà més i amb més valors que tornin a superar els 35 graus fàcilment a l'interior del país. Sol en el País Valencià, amb alguns núvols prims que han d'anar desapareixent, temperatures sense canvis importants, i pels propers dies, un altre cop, s'acosten perturbacions a l'oest de la Península Ibèrica que fan que emergeixin del nord d'Àfrica aquestes bombolles d'aire càlid que ens han d'afectar al llarg dels propers dies i fent que persisteixi la línia de temperatures ben amunt, calor intensa de cara a aquest cap de setmana amb sol. Fins ara.
I un dia més amb la previsió del temps, una previsió, ho recordem, cada divendres, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana. Arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui, com dèiem, divendres 3 de juliol de 2015. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos, passeu molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana, dilluns que ve hi tornem. Fins llavors. Feliz jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.